Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara notícies amb Borja de Maria.
Junts pel Sí proposa a la CUP que el govern s'articuli en una presidència col·legiada. Tindria 4 membres, tots amb tractament de president. Artur Mas, que seria el president formal, Oriol Junqueras, Neus Munté i Raül Romeva. És una fórmula en què tindria menys rellevància Artur Mas, malgrat que continuaria sent qui legítimament ostentaria el títol de president de la Generalitat i qui formalment hauria de ser investit president al Parlament. La proposta arriba quan la CUP està fent aquests dies assemblees territorials i per diumenge té convocada una jornada de debat nacional. Seguim parlant del govern català, que assegura que desplegarà la hisenda catalana malgrat els entrebancs del Tribunal Constitucional, que va anul·lar definitivament 2 articles de la llei d'Agència Tributària Catalana. D'aquesta manera, el govern català ha remarcat que la sentència només invalida l'article de la llei de la hisenda que permetia fitxar personal de la hisenda espanyola i que, per tant, la hisenda catalana tira endavant. Anem a mirar a l'exterior també perquè hi ha hagut un acte de violència que ha acabat amb la vida de Lluís Manuel Díaz, un opositor al règim veneçolà. Des de l'oposició s'ha denunciat que aquest assassinat, que hi hauria fet bandes armades xavistes, respon al govern del president Maduro. Les enquestes indiquen que el govern veneçolà perdrà la majoria absoluta al Parlament diumenge vinent a les eleccions legislatives. I acabem explicant-vos que continua la ronda diplomàtica del president francès per crear una coalició internacional contra l'Estat Islàmic. Després de contactar amb el Regne Unit i els Estats Units, ara és el torn d'Alemanya. Angela Merkel va insistir ahir a París que François Hollande tindria també el seu suport perquè Alemanya s'impliqui encara més a la lluita contra l'Estat Islàmic.
Estàs escoltant Fórmula Estel,
ara sí.
Dedicats a la bona música.
Ara sí, ara tindreu una trapícia per demà. Gràcies, Borja, per l'actualitat. I ara sí.
No aguanta.
Sara.
La Sara no pot parlar ja.
Sara Cruz, que tindrem a la Fórmula Estel. Ai, fins a les 11, vinga. Ara sí.
M'heu posat la patata a mi.
Vinga, posem-nos serios. Fórmula Estel,
vinga.
Des de les 9 fins a les 11. Sara, què tindrem?
Doncs tindrem... Oriol, que no puc. Tindrem l'hora del consumidor amb l'Albert Melià i parlarem sobre compres de Nadal.
Això tindrem de 9 a 11. Borja, ens vols avançar alguna cosa d'11 a 12?
Exactament. Els interessats en nutrició i salut, que connectin amb Ràdio Estel a 11:45, perquè Maria Josep Rosselló estarà amb nosaltres a aquella hora.
I la Mercè Raga, que està aquí també molt callada, vol afegir alguna cosa?
Conec a la Sara, ja li veig la cara. Que... Jordi Tomàs, tindrem a Jordi Tomàs amb el seu espai de música habitual, els dijous.
Doncs ja veieu que avui hem començat amb molt bon humor.
Bon humor,
senyal que
no
també
falti.
Un gran dia per tots i que no falti a la vida de ningú, el bon humor. Fins demà, us deixem el Toni Huguet, el Ferran Capdevila i qui us ha acompanyat des de les 8, l'Oriol Casals. Gràcies i fins demà.
Fórmula Estel.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Fórmula Estel. Sara Cruz.
Hola, què tal? Salutacions. Novament a aquesta hora passen 4 minuts de les 9 del matí. Continuarem escoltant bona música a la Fórmula Estel. Des d'ara i fins les 5 de la tarda us acompanyarem Borja de Maria, Mercè Raga, Ignasi Miranda i jo mateixa, Sara Cruz. Salutacions també a aquesta hora del David García a la producció, de Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i de Toni Huguet a les vies de so. Escoltem tot seguit una cançó de l'intèrpret del dia, en Mai Bullock. No sé si sabeu qui és. Si us dic el seu nom, segur que sí. La Tina Turner, el seu nom artístic, necessita poques presentacions. Avui una de les veus més representatives de la música R&B, pop, rock i també soul fa ni més ni menys que 76 anys. Des d'aquí la felicitem, aquesta cantant, que per cert ha estat la solista que més entrades de concert ha venut en la seva història musical. Tot seguit us deixem amb ella i amb una de les seves cançons insígnia, The Best.
You come to me.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Doncs ja ho sentíeu, és hora, ara, doncs, de l'hora del consumidor, valgui la redundància, i aquesta setmana continuarem parlant de les compres de Nadal. Avui us volem donar consells per planificar el millor possible, per planificar-les amb temps, aquestes compres de Nadal, i poder gaudir-ne amb responsabilitat i sense ensurs. Per parlar d'aquest tema, tornem a comptar una setmana més amb la presència del subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
I benvingut un cop més al programa també, Carla Gràcia, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Directora i presentadora del Plusvàlua. Per començar, si li sembla bé, quins consells així a nivell general hauríem de tenir en compte a l'hora de planificar les nostres compres de Nadal?
Bé, potser, en tot cas, una consideració així prèvia, i és dir, no?, que aquestes dates que s'acosten de Nadal, doncs, són dates importants per tothom, per totes les famílies, i que és important gaudir-les en companyia dels nostres, i que, per tant, doncs, tots les hem de celebrar, doncs, amb els àpats que fem durant aquests dies, amb les dates assenyalades, i també fent-nos els regals que ens acostumem a fer en aquestes dates. I, per tant, doncs, això ho ha de poder fer tothom. Però sí que és important, doncs, fer-ho també dintre de les nostres possibilitats, perquè també és important recordar que el nostre mercat ofereix, doncs, possibilitats per tothom, per poder, doncs, gaudir d'aquestes festes, adaptant-nos, doncs, a la nostra realitat i als nostres pressupostos i tal. Per tant, el primer missatge és que tothom ha de poder gaudir dintre de les seves possibilitats i que el nostre mercat ens ofereix aquesta opció, no? Uh-huh. I dit aquesta, o fet aquesta consideració, potser un primer recordatori és que tothom ha de tenir en compte, potser molta gent ho sap, però és important recordar-ho, que alguns productes incrementen els preus per Nadal, especialment en el cas dels aliments, no? En aquestes dates que fem uns àpats especials, doncs hi ha determinats productes que s'encareixen. Potser, per exemple, el marisc o altres productes alimentaris, doncs, que tenen un consum doncs, elevat per aquestes dates i que, doncs, pugen de preu. Per tant, és important planificar-les amb temps, potser, no?, segons quines compres, perquè potser si avancem la compra i no ens esperem a l'últim moment, potser les podrem trobar a millor preu. També és important fer reserves de regals, per exemple, que ja tinguem clar què farem per aquestes dates, per no esperar-nos a última hora o tenir un problema. I una mica també, enllaçant amb el que dèiem al començament, tenint en compte que són dates en què, doncs, augmenta molt el consum i que hem de fer moltes compres, doncs potser pot ser un bon consell, doncs, programar-nos una mica, no?, fer una llista amb totes les compres que hem de fer per casa, regals, etc. Sempre, com també hem dit, doncs, d'acord amb el nostre pressupost. I per això, doncs, hem de comparar els preus, la qualitat dels productes i dels serveis.
Si no es fa això, és molt difícil, mantenir un pressupost. És a dir, si no fas una llista i un pressupost, comences, no em gastaré molts diners aquest any, i al final sempre acaba sent més del que pensaves.
Clar, perquè és això, com que consumim molt i anem als centres, doncs, als supermercats, a les botigues, als centres comercials, a comprar, i doncs, també són dates en què hi ha molta publicitat i moltes campanyes, doncs, per acostar els consumidors als comerços, doncs, diguem que estem més temptats de comprar més coses del que estem habitualment. Per tant, això és important, no? Altres consells generals, doncs, el tema de la targeta de crèdit, que recordem en general, però que potser també en aquestes dates també augmenta l'ús de la targeta de crèdit. Ens hem d'identificar perquè l'establiment comprovi que som la persona titular de la targeta. Vigilem sempre de tenir-la ben custodiada, la nostra targeta. També, com sempre recordem, demanar totes les factures, els justificants de la compra, per si tenim qualsevol problema i després, doncs, puguem reclamar. Una altra qüestió important, això també val per les joguines, però per altres tipus de productes que puguem comprar en aquestes dates, és important guardar els catàlegs, les publicitats, que a vegades, pel que dèiem també de preparar i de programar les compres, pot ser que moltes d'aquestes compres les haguem programat, doncs, a partir d'un catàleg que tenim a casa. Uh-huh. I, per tant, és important conservar-los, aquests catàlegs, per si hi ha també algun problema. Després, doncs, també és important recordar, no?, que hem de mirar d'afavorir, doncs, un consum de proximitat, la tria de productes de comerç just, perquè doncs, així també contribuïm a un Nadal sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Pel que fa també a altres recomanacions generals, no? Recordem que si tenen algun problema hem de reclamar a l'empresa, al comerciant, que té un mes per contestar-nos en el cas d'aquesta reclamació i que tots els establiments han de tenir a la nostra disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. També un recordatori que fem sempre i és que, en principi, els productes no, que estan en bon estat no hi ha cap obligació de tornar-los, llevat que el comerciant ens ofereixi prèviament aquesta possibilitat.
Recordem, abans de continuar, doncs, que tots aquells que vulgueu fer alguna pregunta en directe sobre aquest tema que estem parlant avui, com planificar, doncs, les compres de Nadal, podeu fer-ho des d'ara i fins 9:45 del matí al telèfon 93-409-2771. 93-409-2771. Un tema que la Carla i a mi, almenys, ens agrada molt, senyor Malià? Sí. Tema de les compres de Nadal.
Home, sempre fa il·lusió.
Sí.
La veritat és que sí. Senyor Malià, parlàvem una mica dels productes de proximitat. Aprofundim una mica més. Quins beneficis ens aporta comprar productes de proximitat?
Bé, el consum de proximitat vol dir que estem triant productes de producció local, és a dir, productes o serveis també fets en el nostre entorn territorial més proper, de manera que així doncs, ajudem a reforçar l'economia local, també a reduir la despesa energètica que comporta el fet que els productes doncs, vinguin de molt lluny i que hi hagi aquestes despeses de transport afegides per portar-nos el producte fins aquí. I, per tant, doncs, quan comprem productes de proximitat, doncs, també podem tenir un coneixement més directe de la procedència del producte i, per tant, consumir amb més o amb majors garanties de seguretat i qualitat. També, com dèiem, contribuïm a un consum mediambientalment més sostenible pel que dèiem dels costos energètics que comporta doncs, el transport dels productes. També ajudem al manteniment de petites explotacions familiars, agràries, ramaderes, i a la conservació d'espècies agroalimentàries autòctones. I tot això, evidentment, també contribueix al creixement i al desenvolupament del nostre país.
Senyor Malià, però com podem saber la procedència doncs, dels productes abans de comprar-los? Perquè bé, aquí pot haver-hi una miqueta de confusió, a vegades.
Bé, hem de tenir en compte que hi ha tota una sèrie d'obligacions d'informació al consumidor, per exemple, doncs, amb el que és el producte fresc, amb la majoria de productes frescos, per exemple, la fruita, la carn, el peix, doncs els comerciants, les botigues, els supermercats, tant doncs, si és envasat com si es ven fresc i es ven, diguem, doncs, en una carnisseria, en una peixateria, en una fruiteria, el producte ens ha d'indicar l'origen, és a dir, d'on ve aquell producte, no? L'etiquetatge del producte, a part també del preu, etc. Cosa que, per cert, doncs, no sempre es compleix a tot arreu. L'Agència Catalana del Consum doncs, vetlla perquè això sigui així. Però és important també que com a consumidors coneguem que aquesta és una obligació i que l'exigim, perquè a vegades parlem amb els gremis i tal, i en algun cas ens diuen bueno, és que això la gent doncs, tampoc no ho demana o tal. I per tant és important que coneguem nosaltres com a consumidors que aquest és una obligació i per tant és un dret nostre i que l'exigim sempre que anem a comprar.
Encara que no es demani, com a consumidor un ho veu quan està a la parada de la fruita, per exemple, es veu on si ho posa el botiguer es veu d'on venen les fruites i això et fa decidir-te també.
Sí. Es veu si s'indica o si queda clar.
Si no
es veu. Per això és important doncs, recordar-ho. No? I després doncs, també és important aquí recordar que hi ha tota una sèrie de productes, especialment doncs, alimentaris, que doncs, tenen, per exemple, doncs, distintius d'origen o de qualitat o d'indicació geogràfica que també ens indiquen que són productes doncs, d'una determinada zona que, a més, a l'estar doncs, protegits per aquestes denominacions d'origen, diguem que els requeriments de qualitat són superiors i estan garantits pels organismes reguladors d'aquestes denominacions d'origen. Aquí tindríem, per exemple, dos grans productes que són molt importants en el nostre país i que som grans productors i bons productors, com serien, per exemple, el vi i l'oli, que ja, ja coneixem doncs, que hi ha les zones vinícoles i de cava molt importants aquí al nostre país, però també d'oli, que també en zones productores d'oli amb les corresponents denominacions d'origen. Però després també tenim coses doncs, més o productes d'un àmbit més o d'un abast més reduït, com pot ser l'arròs del Delta o la mongeta del Ganxet. Poden haver indicacions, tenim més indicacions geogràfiques, com pot ser el calçot de Valls o la poma de Girona, altres marques de qualitat. I una altra qüestió també molt important és el tema de la producció ecològica, que també és important recordar que a Catalunya tenim el Consell de la Producció Agrària Ecològica, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és l'organisme que vetlla perquè, i que dona el distintiu perquè els productes ecològics que estan acollits al distintiu del Consell Català doncs tenen els, o compleixen amb els requeriments de la producció ecològica, que evidentment doncs, també són més exigents pel que fa doncs, a l'utilització doncs, de determinats productes i fer doncs, la producció d'una determinada manera que queda garantida sota l'empara d'aquesta denominació, del segell.
Quina gana que ens està entrant, Carla.
Sí, la veritat és que entre l'oli, el vi, el cava, ja estem a Nadal, Senyor Melià, també parlàvem del tema dels productes de comerç just i ens recomanava la seva compra. Què és exactament el comerç just?
Bé, el comerç just és una forma també doncs, alternativa de comerç que, a diferència doncs, del comerç convencional, basa la seva producció en la comercialització de productes, dels productes en criteris ètics i en aspectes també mediambientals per contribuir així al desenvolupament més sostenible de les economies més desafavorides dels països més pobres i per aconseguir doncs, unes relacions més equitatives entre les economies d'aquests països i dels països més desenvolupats. A fi, doncs, per exemple, doncs, de garantir que els productors locals d'origen d'aquests productes en els països menys desenvolupats tinguin una remuneració justa, adequada, per la seva producció. I també altres qüestions que inclou l'identificatiu de comerç just, que és important recordar que aquí hi ha un segell que no és un segell, per dir-ho així, oficial, entre cometes, sinó que és una marca de regulació, per dir-ho així, privada i adhesió privada, però que sí que garanteix que tots els que s'hi adhereixen doncs, compleixen amb aquests requeriments que, amb aquests principis del comerç just, que és un segell, ja no sé si, perquè evidentment per la ràdio és difícil de visualitzar-lo, però és el segell de comerç just, el Fair Trade, que es diu en anglès, que és un segell internacional de comerç just. Aquests productes doncs, que tenen aquest segell doncs, també garanteixen, com deia, un preu just dels productes que permeti cobrir els costos de producció i les necessitats de les persones, també unes condicions laborals dignes dels treballadors que hi participen, evita o redueix el paper dels intermediaris i possibles especuladors, que són els que a vegades doncs, encareixen els productes des de l'origen fins que arriben doncs, als mercats. També vetlla per la igualtat d'oportunitats i per la protecció dels drets humans. Una altra qüestió important és la lluita contra l'explotació infantil. Els productes de comerç just, en principi, també garanteixen que no s'ha utilitzat infants doncs, en la producció. I també doncs, els beneficis que s'obtenen s'inverteixen en el desenvolupament de la mateixa zona de la mateixa zona productora. Aquests serien potser els trets més rellevants.
Quasi tots els productes haurien de ser de comerç just. Dit tot això, diries, seria un món millor.
Sí, i probablement aquí també caldria dir que potser productes que no tenen el segell de comerç just compleixen amb
alguns.
Potser tots o alguns d'aquests requeriments, però com que anem amb un distintiu, el fet de tenir aquest distintiu doncs sí que garanteix que aquests productes ho garanteixen, per dir-ho així, totalment.
Senyor Malià, com ja ens avançàvem malauradament en aquestes dates de Nadal, se sol malbaratar molt el menjar. Què podem fer, doncs, per reduir i controlar aquest malbaratament d'aliments? Per començar, ja ens deia vostè, planificar-nos una miqueta, eh?
Sí. I, de fet, aquesta recomanació valdria per sempre, eh? Perquè...
No només per Nadal, eh?
No només per Nadal, perquè la veritat, i això, diguem que sovint tenim dades que ens diuen que, no només els catalans, eh? Sinó que, en general, a les societats desenvolupades es malbaraten molt de menjar, massa menjar, quan, doncs, evidentment, després tenim gent... no ja en països pobres, sinó dintre de les nostres societats que passen gana. Per tant, doncs, aquest seria una qüestió que només per això hauríem d'evitar. I, per tant, doncs, programar-nos sempre a la compra dels aliments, doncs, adequada a la nostra realitat, al que nosaltres preveiem consumir. I, per tant, doncs, aquí és important recordar el tema de les dates de caducitat dels aliments. Eh? Recordem que hi ha dues dates en els aliments. Una és la data de consum preferent. La data de consum preferent del producte ens indica fins quan el productor, el fabricant d'aquell producte, ens garanteix que aquell producte té la qualitat que se suposa que ha de tenir aquell producte fins a aquella data. Això què vol dir? Que passar d'aquella data... diguem, riscos no n'hi haurien, no seria, diguem, perillós pel que fa a la salut consumir aquell producte, però sí que a partir d'aquella data ja el fabricant no garanteix que les característiques i sobretot la qualitat del producte sigui la mateixa que dintre de les dates de consum preferent. Uh-huh. Això és el que vol dir la data de consum preferent. Però, i és important diferenciar-la del que és la data de caducitat, que hi ha uns determinats productes, que evidentment són els que tenen una vida, per dir-ho així, més curta, són els productes peribles. Aquí, per exemple, doncs, el conjunt de productes que tothom entendrà que tenen aquesta data de caducitat, per exemple, són els làctics, eh? Uh-huh. Que tenen doncs, unes dates de caducitat que sí que, si se sobrepassen, pot haver-hi, no s'haurien de consumir, perquè sí que podia haver-hi doncs, algun risc per la salut, és a dir, no hi hauria tanta seguretat. Uh-huh. Per tant, doncs, el que dèiem, planificar els nostres àpats, ajustar les racions, comprar en les quantitats adequades a la nostra realitat, a la nostra família, a les persones que l'han de consumir. Com dèiem, també, una qüestió important, respectar les indicacions de conservació dels aliments. Hi ha determinats tipus d'aliments que tenen doncs, unes condicions de conservació millors que d'altres i també... Per tant, les condicions en què ho emmagatzemem també són importants. Ordenar-los, els aliments, perquè doncs, els anem consumint en funció doncs, d'això, de la seva possible doncs, caducitat, etc. Una qüestió també important, que les restes de menjar que tinguem, que ens puguin sobrar, doncs, també poder aprofitar-les. Això també és una qüestió que... actualment doncs, també hi ha molta difusió de cursos fins i tot i consells per poder aprofitar doncs, el menjar que no ens acabem o que les sobres, diguem, el tema de la congelació. I una qüestió important que probablement aquí en el nostre país no tenim la tradició de fer-ho, tot i que cada, es comença a veure... i en altres països del nostre entorn i en societats, diguem, totalment, doncs, diguem, o societats desenvolupades i tal, doncs és molt habitual, és el tema de que quan anem al restaurant i anem una colla, el que sigui, i no ens acabem tot el que hem demanat, perquè doncs ens posen una ració molt gran o el que sigui, evidentment aquell menjar ens el podem endur. Perquè probablement aquell menjar que no ens hem acabat en el restaurant probablement també acabarà o llançant-se o acabarà malbaratat. Mm. I, per tant, doncs, aquesta és una qüestió que, com dic, en altres països és molt habitual, sortir del restaurant amb una bosseta. Mm-hmm. I